Notícies en xarxa.
Bona tarda a les 4. Us parla Maria Gisbert. La Universitat Autònoma de Barcelona ha patit aquest matí un atac informàtic que ha afectat el servei d'internet de tota la universitat. No ha funcionat el wifi del campus ni el campus virtual per alumnes ni per a professorat o altres membres de la Universitat Autònoma. També s'han vist completament afectades les pàgines web de la facultat i els serveis de correu electrònic de la universitat. Segons l'ACN, no ha transcendit l'origen de l'anomalia i durant aquest matí els responsables de sistemes i del rectorat han treballat per detectar-la. El centre informa els usuaris a través dels perfils de les xarxes socials en què ha recomanat desconnectar tots els serveis vinculats a la UAB, inclòs el núvol, per evitar que la infecció s'estengui. S'ha desconnectat la xarxa wifi a tot el campus i les classes que impliquen ús d'ordinadors o de la xarxa no s'han pogut fer. Ara per ara no hi ha dades de quantes classes s'han hagut de suspendre. Les diferents institucions de la universitat alerten a través de les xarxes socials que no s'obri cap fitxer anomenat readme.read a l'escriptori ni fitxers amb l'extensió .uab. Canviem de qüestió. Llanars se suma a les peticions de Molló per restringir els nous camins oberts durant l'últim any al Ripollès. La mesura respon a l'ús incívic que fan alguns visitants i caçadors de bolets. Joan Manel Robles, Ràdio Ripoll.
Llanars havia obert aquests camins en l'últim any per netejar-los, ja que estaven en molt mal estat i podien provocar risc d'incendi. Ara demanaran a la Comissió Comarcal d'Accés Motoritzat al Medi Natural que doni el vistiplau a la restricció per als vehicles que no tinguin autorització als nous camins, tot per evitar que els boletaires recorrin el bosc en vehicle i no l'aparquin en els llocs senyalitzats. Joan Moret és el primer tinent d'alcalde de Llanars i regidor de Ramaderia.
Sobretot pel tema d'incendis, perquè portàvem molts anys amb aquestes muntanyes descuidades, des que van marxar els ramats d'ovelles, que era qui netejava més, ara doncs es pasturen amb vaques i eugues, però el pi, que algun fenomen ens va imposar aquí, doncs ara doncs és una selva de pins, hi ha molt risc d'incendi.
Amb l'autorització, els conductors que passin pels nous camins que no estiguin autoritzats seran sancionats pels agents rurals. Són persones autoritzades només ramaders, caçadors i els propietaris de finques.
I en clau cultural, el cap de setmana del 22 al 24 d'octubre torna a Torroelles de Foix la tradicional Fira d'Artesania i el Festival Clowning, una mostra d'espectacles i música que sumarà ja la seva 7a edició. Ho ampliant des de Canal Vinolèrdola.
Els concerts de Ginestà, de Mari Gelabert o Meritxell Nederman a l'apartat musical, juntament amb el monòleg d'humor Jo sobreviví a EGB de Jordi Meca o els espectacles de Círculos o Los Herrerita, destaquen en un cartell que estarà farcit d'altres propostes i al·licients perquè el públic de totes les edats puguin gaudir al màxim. La carretera de Pontons, al costat de la plaça Lluís Companys, davant de l'Ajuntament, i la plaça Nova esdevindran el centre neuràlgic de la Fira d'Artesania i el Festival Clowning. Durant el cap de setmana també s'habilitarà un espai de food trucks i cervesa artesana. Hi haurà una mostra de cultura popular, exposicions i d'altres activitats paral·leles per gaudir de l'entorn natural i del patrimoni de Torroelles de Foix.
I encara un darrer apunt, el govern espanyol ha aprovat aquest dilluns aixecar la prohibició d'acompanyar persones que van agafar un avió a l'interior dels aeroports. Des d'ara ja s'hi podrà entrar per acomiadar familiars i amics, segons ha exposat la ministra de Política Territorial i portaveu de l'executiu, Isabel Rodríguez. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Tres minuts, comença el Connectats. Bona tarda, benvinguts i benvingudes al magazín de la tarda de la xarxa fet per Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, Ràdio Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellar. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Xavi Cacho i també de qui us parla, Víctor Palacios. Avui és dilluns 11 d'octubre i volem conèixer el temps que ens acompanyarà aquesta tarda. Estel Figueres, bona tarda.
Bona tarda. Aquest dilluns ens espera dominat pel sol. Només hi haurà algunes pinzellades de núvols alts, però molt poca cosa. Tot això amb una temperatura amb tendència a l'alça, valors que poden arribar a voltar fins i tot els 24 o 25 graus més baixos a la zona del Pirineu. Tot això amb una tramuntana que encara bufarà reforçada i a la resta hi haurà un vent fluix i variable amb predomini del component sud i oest. De cara a la jornada de dimarts tindrem domini del sol durant tota la jornada. Es poden formar alguns intervals de núvols baixos, sobretot al sector central del litoral, que en cap cas deixaran precipitació, i tot això acompanyat amb una temperatura sense canvis importants. Al centre del dia també tindrem una temperatura màxima força semblant, una miqueta amb tendència a l'alça, i la tramuntana encara continuarà bufant. Durant la tarda també es mantindran aquests intervals de núvols baixos a zones del litoral que seran més freqüents al final del dia. Sembla que no hi haurà canvis, almenys durant aquesta setmana, quan dominarà el sol i les temperatures es mantindran amb aquest ambient suau. I de moment ho deixem aquí des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Dilluns distès on molta gent ha aprofitat per fer pont, però nosaltres sí que hi som aquí per acompanyar-vos aquesta tarda, una tarda on tractarem el tema del volcà en erupció de la Palma i ho farem amb un sabadellenc que hi viu actualment a l'illa. Repassarem l'actualitat esportiva amb la victòria de França a la Nations League i la tornada de la Lliga Santander a la tertúlia. Avui amb l'atleta Carles Silvestre i el llicenciat en INEF i coordinador de Mirasol Quim Ruiz. L'entrevista al personatge d'avui serà el terrassenc Xavi Casas, fundador i director d'Ecoinserció, un projecte per donar treball a persones en risc d'exclusió social, i parlarem de Cargovici, una startup de logística creada l'any 2019 especialitzada en oferir solucions d'última milla en la distribució urbana de mercaderies. A l'última hora del programa sortirem a l'exterior per connectar amb Badalona, on farem una ruta de misteri i parlarem amb l'Ernest Garrido, cantant del grup La Troupe. I com cada setmana, tancarem el programa repassant l'actualitat amb una mica d'humor de la mà de la Tanit Amorós. Tot això i més des d'ara fins a les 7 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats, comencem! I com cada dia comencem repassant l'actualitat, anem fins a Terrassa, on ens espera el Sergi Estapé. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, representants de les ciutats creatives de Bilbao en la modalitat de disseny i de Valladolid en la modalitat de cinema han visitat a diferents indrets representatius de la innovació i el cinema a Terrassa, com el Parc Audiovisual de Catalunya, el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya o el Districte Zero. En dues ciutats creatives van assistir a l'entrega dels Premis Montconill a la innovació i van aprofitar per visitar la ciutat per conèixer, entre d'altres, les instal·lacions audiovisuals per les que Terrassa ha estat distingida amb la denominació Terrassa City of Films. La visita forma part de l'intercanvi d'iniciatives i projectes fruit del treball que realitza l'Ajuntament de Terrassa en el marc de la xarxa de ciutats creatives de l'Estat espanyol, i on es manté un debat constant sobre creació i innovació en els diversos camps que configuren el conjunt de ciutats amb vocació innovadora sota la denominació UNESCO de Ciutat Creativa.
I de Terrassa anem fins a Sabadell. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Robatori amb fugida, persecució i tiroteig aquesta nit a Sabadell. Els lladres, que estan en cerca i captura, han entrat al magatzem d'una empresa a la zona hermètica i, quan han vist la policia, han fugit rebentant la porta i ferint a tres agents. La policia local ha anat a la seu de l'empresa a la zona hermètica gràcies a una denúncia ciutadana. Mentre asseguraven el perímetre del magatzem, dues furgonetes han sortit a tot drap pel portal embestint els vehicles policials. Tres municipals han estat ferits lleus per caigudes. Aleshores, hi ha hagut una persecució per la C-58 en sentit Barcelona. Un dels vehicles que s'havien robat ahir al matí s'ha recuperat a Santa Perpètua, però l'altre segueix sense aparèixer i tots els lladres estan en cerca i captura. Així ha explicat aquest moment l'intendent major de la policia municipal, Joan Antoni Quesada.
Amb una furgoneta la van perdre a l'autopista, la C-58, camí de Barcelona, i a una segona no la van perdre i la van interceptar en el municipi de Santa Perpètua de la Moguda amb una zona boscosa. Just en aquell moment i tal, quan se'n va interceptar la furgoneta, van saltar de la furgoneta les persones que hi havia a l'interior. A partir d'aquí la van donar vàries vegades a l'alt. Un dels agents i tal va fotre dos tiros a l'aire amb l'objectiu a veure si es retenien i no va ser possible, no? I van fugir i se van perdre pel camp.
Des de l'empresa Estepimer asseguren que els lladres sabien el que feien. Segons el primer balanç, els lladres s'haurien emportat dos palets amb telèfons mòbils que podrien costar uns 200.000 euros. L'empresa amb seu a Barberà es dedica a distribuir material de l'empresa Xiaomi i té una dotzena de treballadors.
Gràcies, Pau. Ara marxem des de Sabadell fins a Badalona. Àlex Sisó, bona tarda.
Bona tarda. Primer cap de setmana amb l'oci nocturn obert. A Badalona, algunes discoteques han obert des de divendres i obriran també avui dilluns, aprofitant el festiu de demà. La reobertura ha estat celebrada pels clients, molts dels quals veuen bé les mesures de seguretat que han de complir per poder entrar als locals. Tot i que dijous ja podien obrir, moltes discoteques de la ciutat van esperar fins divendres per reobrir, després de pràcticament un any i mig tancades. La Carpa Titus ha obert cada nit des de divendres i avui dilluns ho tornarà a fer, aprofitant que demà és festiu. La Sala Sarau, en canvi, no té previst tornar a obrir les seves portes fins aquest divendres 15 d'octubre. Un altre dels locals que ha obert des de dijous passat, quan ho va autoritzar el TSJC, és el Mambo Club, al centre de la ciutat. El seu propietari, Manuel Navarro, celebra haver pogut tornar a obrir al públic, tot i que explica han extremat les precaucions per poder complir amb totes les mesures de seguretat.
Estamos muy contentos de que de golpe pues nos dejen estas condiciones con mucha también precaución con toda la normativa para seguir, que es muy difícil controlarlo. Ya, por ejemplo, tengo el doble de seguridad esta noche. El aforo también está reducido al 70%. El control del personal también que entra, ahora mismo no está del todo especificado que se necesite, pero aquí controlamos por si hay algún rebrote, cualquier historia.
Les ganes de tornar a les pistes de ball també s'han notat entre els clients, que després de tants mesos han pogut tornar a gaudir d'una nit de festa.
Llevaba ya de la pandemia y un poco más sin salir, y hoy es mi cumpleaños y hemos venido a celebrarlo.
Porque llevamos ya un par de añitos que estaba todo esto cerrado y para desestresarse un poco del trabajo y estudios y eso viene bien.
Els clients han hagut de mostrar el passaport Covid per poder entrar al local. Un cop a dins, han hagut de mantenir la mascareta en tot moment, menys quan estaven consumint.
Gràcies, Àlex. Ens mantenim al litoral. Anem fins al Prat. Víctor Asensio, bona tarda.
Bona tarda. El vicepresident del govern, Jordi Puigneró, ha reobert per enèsima vegada el debat de l'ampliació de l'aeroport amb una proposta que s'ha conegut a través de La Vanguardia aquest dissabte. Es tractaria d'allargar la tercera pista per la banda de la Ricarda, però sense afectar-ne la llacuna, i alhora fer el mateix per l'altre costat, el que dona al Remolar, ja el terme municipal de Viladecans. D'aquesta manera, Puigneró vol reprendre les converses amb l'executiu espanyol per dur a terme l'ampliació de l'aeroport després que les negociacions es trenquessin davant la negativa a acceptar el pla d'Aena per part de la ciutadania i bona part de les institucions del territori. Davant aquest nou reflotament d'un tema que semblava tancat temporalment, l'alcalde del Prat, Lluís Mijolera, ha assegurat a Cafè d'Idees a la 2 que el territori no pot suportar més pressions d'infraestructures i acusa Junts per Catalunya i el PSC de seguir traçant plans que no es poden dur a terme.
Jo el que li demanaria és, de nou, que convoqui aquesta taula institucional, i el que demanaria és que se treballi per la protecció del Delta, com és la seva obligació del seu govern, davant de la manca d'un pla especial de protecció que portem dècades esperant.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, s'ha desdit del projecte de Puigneró i ha assegurat que la Generalitat treballaria per defensar el Delta i la biodiversitat. Mijoler li ha respost que controli el seu govern quan fa aquest tipus d'afirmacions i assegura que el que s'ha de fer és tornar a convocar la taula institucional per tractar el tema i posar en marxa una vella promesa mai complerta per la Generalitat, el Pla Especial de Protecció del Delta. D'altra banda, Mijoler ha reiterat la intenció de l'Ajuntament de defensar la integritat del territori del Taic, fins i tot prenent mesures legals si s'arriba a aquest extrem.
Gràcies, Víctor. I ara marxem fins al Castellà del Vallès, on ens espera la Rocío Gómez. Bona tarda, Rocío.
Bona tarda. La proposta de pressupostos municipals que s'ha donat a conèixer serà de les més altes de la història després de més de 10 anys de contenció a Castellà del Vallès. En total, els comptes de 2022 tindran un import global de 27,4 milions d'euros, una xifra que representa un increment del 14% respecte al 2021, que van ser 24 milions. Sobre els ingressos, aquest 2022 es preveu un increment de la recaptació d'impostos directes, llicències d'obres, que podria arribar als 250.000 euros, però gran salt endavant arribarà a través de les transferències corrents, perquè el govern central, amb l'objectiu de combatre la pandèmia, ha incrementat un 23% l'aportació als ajuntaments, el que suposa passar de 6,2 a 7,6 milions d'euros. Entre les inversions destaquen les partides que es destinaran a millores i manteniment de l'espai públic i equipaments, com l'Escola Sant Esteve, o un exercici amb partides específiques per a la protecció, especialment als col·lectius més vulnerables per la pandèmia i també l'atenció de la diversitat funcional.
Gràcies, Rocío. I de les 12 ciutats catalanes amb més població, més de 90.000 habitants, Sant Cugat és l'única on els preus dels lloguers han pujat en l'últim any, concretament un 4,4%, i no s'ha notat la llei de contenció de preus. Ens amplia la informació Albert Soler des de Cugat Mèdia.
Segons dades de l'IDESCAT, des que va entrar en vigor la llei de contenció de preus del lloguer fa un any, a Sant Cugat aquests han crescut un 4,40%, mentre que als altres 11 municipis els preus han baixat. Hi ha descensos més pronunciats, com el de Lleida, amb prop d'un 10%, o d'altres més suaus, com el de Badalona, amb un 0,8%. Fins i tot Barcelona ha reduït els preus dels lloguers quasi un 6%. A més, Sant Cugat, dels 12 municipis amb més de 90.000 habitants, és la ciutat amb els lloguers més alts, 1.163 euros de mitjana. Només hi ha dos municipis a Catalunya amb molta menys població que superen Sant Cugat en preu: Sant Vicenç de Montalt, amb 1.323 euros, i Alella, amb 1.234. Pel que fa a les ciutats importants de l'entorn de Sant Cugat, només a Cerdanyola també han crescut els preus del lloguer, entre el segon trimestre del 2020 i el segon trimestre de 2021. I a Rubí, la ciutat veïna, els preus han caigut un 7,77% i són poc més de la meitat, 643 euros a mitjana, del que costen a Sant Cugat.
Cada tarda, de 4 a 7, connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. Connectats.
I avui fa 23 dies que el volcà Cumbre Vieja està en erupció. La lava avança a 700 metres per hora i té més d'un quilòmetre i mig d'amplada. Després del trencament de la paret nord del con del volcà, el flux de magma és més fluid i avança més ràpidament. Des de Ràdio Sabadell han contactat amb un exprofessor de la ciutat que es troba ara mateix a l'illa de la Palma, i parla la Mireia Sans.
Per conèixer en detall com es viu des del terreny, podem parlar ja amb el nostre corresponsal, jo crec que ja li podem dir així, el Carlos Acosta, que viu a Tazacorte, que sabeu que va ser professor d'Elies Ferran Casablanques durant 40 anys i que diu que té el cor dividit, entre Tazacorte i Sabadell. Molt bon dia, Carlos, què tal, com estàs?
Molt bé, molt bé.
Acceptes que et diguem una mica el nostre corresponsal o no?
Tant, tant, sí, sí. Els amics de Sabadell ja em diuen això, a començament entre cometes, però ja no, sense cometes.
Com esteu? Quines perspectives teniu per aquí?
Mira, jo he observat que el discurs dels científics ha canviat una mica. Vull dir, els primers dies, la primera setmana, la pregunta consabuda de tots els periodistes, deien, bueno, ¿cuándo se acabará esto? I deien, bueno, no sabem, potser d'aquí a dos dies, una setmana, dues setmanes, un mes, dos mesos, i ara últimament ja diu una altra cosa una mica diferent. Diu, això de moment no té signes d'apagar-se, vull dir que això ens hem de preparar perquè potser durarà, vull dir, ja és diferent d'això.
I com es viu pensant que no té signes d'apagar-se? És a dir, et preocupa el fet que pugui allargar-se molt en els mesos? Com ho vius?
Jo he observat personalment i algunes persones del meu voltant que s'ha passat d'una gran preocupació, però és una certa preocupació, i ara últimament jo crec que estem en una mica d'estat de resignació. I és així, no se sap quan durarà, hem de petxugar i bueno, que remedio queda.
Mm-hmm. Clar, els experts diuen que la cosa sembla que va per llarg. Tu des de casa què veus? Segueixes veient el mateix o amb la nova boca que es va obrir fa uns dies veus més lava, o com ho veus?
No, des del meu poble hi ha llocs que es veu el foc. Des de la meva casa, concretament, perquè tinc cases de banda i tal, es veu la fumarola. I el soroll és constant, i mira, no fa gaire, potser una hora, va fotre un petardazo que va fer tremolar les finestres i les portes. Vull dir que no, diu, bueno, ahir sembla ser que estava una mica estabilitzat, però quan diu estabilitzat diuen estabilitzat a un alt nivell, vull dir que està fotent lava per un tubo. Vull dir que en cap moment han dit això té signes d'anar decreixent, de que se va calmant, sinó, bueno, com un compàs d'espera, i de tant en tant pega un petardazo que diu, hòstia, tu, això va pel llarg. I, per tant, doncs, des d'aquí el soroll és el mateix, i el fum és el mateix, i només al meu poble el que canvia és segons la direcció del vent, d'això, doncs la cendra va bé cap aquí. Aquests dies anteriors van ser un desastre, està escombrant i caient la pluja, que allò no era com s'animava, no? Desanimant. I ara, a partir d'ahir a la nit, es veu que ha canviat cap a l'altre cantó de l'illa, per l'est. I llavors, aquí el pitjor és que afecta a l'aeroport. De fet, ahir al vespre, la companyia d'aquí 20 va cancel·lar els seus vols. Vull dir que depèn. I aquí l'ideal, diuen, és que el vent vagi en direcció cap al mar, que s'emporti el cendre i tots els gasos i tal. Però això, clar, aquí no pots manar, sinó desitjar i tal, no?
Vaja, el volcà ens està posant tots una mica al nostre lloc, no? Perquè és d'aquelles coses que els humans, que ens agrada controlar-ho tot, no? I exercir pressió sobre la naturalesa, no podem controlar de cap manera, no? El volcà farà el que hagi de fer, pararà quan vulgui, no? I farà el camí, sí, que vulgui, i l'única cosa que podem fer és esperar, no?
Sí, sí, jo diria que fins i tot, en aquest sentit que no s'ha posat a cada en el nostre lloc, és pitjor que la pandèmia, perquè, bueno, la pandèmia, després d'un any de lluitar i tal, s'ha aconseguit una vacuna que es veu que pot remediar una mica, però aquí no n'hi ha vacunes, vull dir que això és imparable. Quan vulgui ell, doncs pararà, i nosaltres el que hem de fer és intentar minimitzar, com es diu ara, els mals, els danys. Uh-huh. I, per cert, que abans vas dir que la lava a l'arribar al mar està formant com un delta.
Sí.
Aquí preferim el tèrmin fajana, que és com una illa baixa. Vull dir, és el producte, una plataforma que normalment de forma amb el desprendiment dels riscos o l'afluència de terra dels barrancos, i o en aquest cas per la lava. Fajana,
ens ho apuntarem. De fet, et volia preguntar per aquesta fajana, no? I per com veu viure, perquè recordo que la setmana passada quan parlàvem estàvem pendents de si la lava arribaria al mar, si no arribaria al mar, què passaria amb el núvol que generava, no? Com us preparàveu. Ara ja ha arribat al mar, ja s'ha fet aquesta fajana,
Sí.
No sé si l'heu pogut veure, si t'hi has pogut acostar, com és i quina, no sé, quina percepció veu tenir quan va passar.
A fins a 2 quilòmetres o 2,5 quilòmetres no deixen ja acostar-se. Llavors t'has de posar en un lloc a la línia de la costa, t'has d'acordar en la línia de la costa, però clar, està a nivell del mar. Llavors no es distingueix gairebé, però si puges una mica a el que diem aquí el Time, que és com una muntanya de 600 metres i que està en la línia aquesta de la costa, llavors veu perfectament el que ha guanyat o va guanyant la lava al mar. Per cert, que l'altra plataforma, l'altra pajana, que és la del 49, que surt una mica més cap al mar, doncs està molt, molt al costat. Vull dir, aquesta nova està una mica més cap al nord, cap a Tazacorte, diguem-ne, no? Però l'altra està, menys d'un quilòmetre. Es veu que està molt a prop. I llavors això va creixent i depèn de l'afluència de la lava, amb l'energia que vingui, i de la profunditat del mar, que pugui o bé ensanxar-se al costat o anar guanyant el mar cap a l'horitzó. Llavors, estem ara mateix en 40 hectàrees, I es veu que últimament el que han descobert els volcanòlegs és el que diuen túnels o tubos o de foc, que és que la lava, la superfície, és en contacte amb l'aire i tal, es refreda, convert en roca i està com paralitzada, morta, però per sota la lava continua incandescent i ha trobat com unes tuberies, uns túnels, uns canyos, que diem aquí, i que van directes al mar. I això és el que va, incrementant la fajana aquesta. Los tubos o los caños de fuego, que diuen aquí, sí, sí.
Uh-huh. Aquesta illa, la del 41, és habitable ara? És a dir, al passat dels 80 anys, ara mateix aquí, hi teniu coses, per tant, es pot preveure que aquest terreny pot ser útil d'aquí un temps?
Bueno, la experiència del 49, va ser la
això, del 49, perdona.
Això, doncs sí, sí, de fet, aquí es va a posar terra, i ara mateix i és una de les millors zones plataneres de la illa de Palma, perquè, clar, la lava, encara que estigui ja freda, doncs conserva molt bé el calor, i si poses sobre terra fèrtil, portada d'un altre lloc, doncs això és una mina, això, i fins i tot s'han fet cases i construccions, sí, sí, s'ha convertit en un tros més de la illa amb tota naturalitat.
Des de casa vostra esteu tranquils a nivell de desallotjaments i tot això? És a dir, de moment no us han dit que hagueu de marxar, podeu seguir a casa sense problemes?
Sí, sí, fins ara aquí el poble, almenys el centre urbà, estem fent vida, entre cometes, normal, vull dir, surts al carrer, trobes gent, vas al bar, prens un cafè, una cervesa, vas a comprar als súpers, vull dir que sí, sí, de moment la gent està fent vida normal, la conversació, i com pots imaginar, és el monotema, això està, tu, hòstia, oi, està enfadado, tal, quan fa molt soroll, o quan... Però el pitjor aquí és quan ve la brisa cap aquí i cau el cendre. Jo ahir vaig el terrat, les escales i el pati, vaig dedicar el dia 3 hores i mig, i això perquè vaig estar ajudat a la meva filla a escombrar i a treure la cendra. Això és que això no és res en comparació a lo que li ha passat a molta gent. És emprenyador, però bueno, refunfunya, però bueno, tot està... Sí, perquè eres conscient que al cap d'una hora o dues hores has de tornar a escombrar. Però bueno, ho fas, com està fent tot el poble, i bueno, jo diria que tot el Valle d'Aridane, no? El Paso, Los Llanos, Casa Corte, que són els tres pobles que formem així el que es diu el Valle d'Aridane, que és la vertiente occidental de l'illa.
Carlos, en algun moment t'has plantejat fer la maleta i marxar? I dir, ostres, jo això, me'n vaig a Sabadell, que estic més tranquil, i m'ho miro des de lluny. En algun moment ho has pensat?
No, vull dir, i de fet, alguns amics de Sabadell diu, vine cap aquí, que és aquí, estaràs bé, i la meva filla també al començament, que viu a Tenerife, com acaba de dir, diu, vine cap aquí, i després quan això se calmi tornaràs, però jo, mira, ja poques vegades m'he sentit tant de la Palma, tant com ara. Vull dir que fins ara per a mi la Palma era, bueno, la playita, un pescaíto, excursions, que maco, la gent és molt amable, molt entranyable i tal, però ara ha sorgit, no sé com dir, un sentiment de, com es diu ara la paràbola que està de moda, d'empatia, de que jo estic aquí i jo no vull fer com les rates que abandonen el barco quan se hunde. Pues jo aquí, pues, fent el que i estan on d'estar, i que va, no, jo, i fins i tot si ho hagués estat fora quan va això, ho hagués vingut immediatament. Estar aquí i xerrar amb la gent i col·laborar en el que pugui, i estan aquí, que és el meu lloc en aquest moment.
Doncs, Carlos, nosaltres et seguirem trucant, per anar sabent com ho vius i per estar, doncs, també informats del que passa aquí a La Palma. Gràcies, com sempre, per haver-nos-ho explicat a Ràdio Sabadell.
No el dubtis en trucar-me, Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, sort. Una abraçada.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Temps serà per la tertúlia esportiva de cada dilluns. Avui parlarem de la Nations League, on ahir França es va proclamar campiona davant Espanya. Però abans d'entrar en matèria, fem les presentacions pertinents. Al telèfon tenim el nostre atleta de Terrassa, Carles Silvestre. Bona tarda, Carles.
Hola, bona tarda a tots.
I per completar aquesta tertúlia. Molt bé, Carles. Tu tot bé?
Tot bé, sí.
Perfecte. Deia, per completar la tertúlia, tenim a l'estudi, que ens acompanya avui, el Quim Ruiz, llicenciat en INEF i coordinador de futbol de Mirasol. Bona tarda, Quim.
Bona tarda, com estem? Bona tarda, Carles.
Hola, bona tarda, Quim.
Si us sembla bé, comencem pel que comentava, que ahir es va jugar la Nations League, la competició aquesta que s'enfronta a diferents seleccions d'Europa. La va guanyar França, 2-1 contra Espanya. La primera pregunta, vau veure la final?
Sí.
Què et va semblar, Carles, la final? Com vas veure el conjunt de Luis Enrique?
Molt bé. Els dos partits que ha jugat Espanya, de notable alt. Tenint en compte, de més, que els li falta molta pólvora davant, amb lesions, estil Gerard Moreno, Ansu Fati, el Morata, també faltava el Pedri. Una selecció molt jove, van a tots, hi ha una unió, es veu només amb el feeling que entre els jugadors i com celebren els gols i la banqueta, que estan tots a una, i bueno, bon plantejament de Luis Enrique, fan un pressing sensacional a sobre, adelantat, línies juntes, per això el Bussi juga més bé aquí que en el Barça, perquè està més arropat, no ha de fer tants quilòmetres, perquè amb aquest pressing i tothom ajuda, el Bussi està més lliberat i no ha de fer tants quilòmetres. Bueno, ha sigut nominat el jugador més valuós, sí, d'aquesta fase final. Sí. Vull dir que... I dir que robo total. És un fora de joc, però...
No t'avancis, Carles, perquè ara parlarem... Vull preguntar-li al Quim pel tema del joc.
A nivell associatiu, de tècnica col·lectiva, Espanya li va fer una repassada increïble a França. Sí que és veritat que quan el partit va anar més d'anades i tornades, doncs amb aquest poder físic que té en els seus jugadors França, Espanya sí que va patir una mica més. És veritat que jo crec que el resultat just hagués estat seguir amb la pròrroga, perquè, bueno, ells van tenir el travesser de Teo, a última hora Oyarzabal també va tenir una clara, i inclús del Villarreal també a l'extrem, el Jeremy Pino va tenir una clara. Però, ostres, per l'espectador, el joc que desplega Espanya, un, dos contactes, molta velocitat de pilota, era molt maco. És veritat que a vegades falta una miqueta de profunditat, però, bueno, no cremava el peu ni a la sortida, a la pilota, als peus, ni a la sortida de pilota, ni a la zona de conservació, sinó que, pues, realitzant bastants canvis de joc, i obligava sobretot a que França pogués bascular i allà pues, a trobar els forats, que sobretot entre els tres centrals de França durant tot el partit van haver-hi forats.
Comentaven molts mitjans locals, mitjans nacionals d'un sector que tothom ja coneixem, que aquesta convocatòria de... Bueno, les darreres convocatòries, no?, de Luis Enrique, que potser no era la selecció més potent amb els jugadors més bons, no?, a nivell estatal. Bé. Què en penses, Carles, d'aquest grup en general?
Sí, això... sobre de la caverna, eh?
Jo no ho he dit,
grup,
jo no ho he dit.
Del grup, jo ho dic jo, del grup reducte de Madrid, que no... Si no hay ningún jugador del Madrid en la selecció d'Espanya, la selecció ja no és la selecció d'Espanya, i estem amb aquesta. Però... encara, no sé si s'han tirat enrere, perquè volien convocar el Ramos, i el Ramos fot 6 mesos que no ha tocat pilota, no ha jugat.
No ha jugat, no?
Convocar ja fa 2 mesos que, perquè no anava convocat.
Però veus un grup
complet? Que, bueno, poder ens falta aquell nou que fa 20 gols, però poder, doncs, quan es recuperi l'Anso o el Gerard Moreno, aquests dos hi tinc bastanta fe, jo més que amb el Morata, poder. Però és una selecció potent i se segueixen per aquest camí d'aquí, bueno, un any i mig ja al Mundial de Qatar.
S'han de classificar encara, eh?
S'han de classificar, sí, home, es classificaran segur. Home.
Bueno, tenen dos partits difícils, eh? A Grècia i a casa contra Suècia.
Guanyarem a Suècia, segur. I els grecs punxaran qualsevol partit d'aquests tontos i ja està.
Deia aquí, Marc Carles, una selecció potent, la veus equilibrada, a part de potent?
No, jo el que vull destacar és que sobretot els jugadors que s'estrenaven en convocatòries com el Gavi, per exemple, a destacar la fam que tenien, vale? Tant, doncs, aquestes joves promeses que han arribat, Gavi, Jeremy Pino, doncs, ostres, quan han sortit, han rendit a un nivell notable, alt, a destacar la fam que tenien. És veritat que potser en determinades posicions o línies de joc, pues, sobretot buscar una alternativa diferent. Potser, el que comentava el Carles, no hi ha un davanter, que sigui Pichichi, que marqui gols, però buscar una altra tipologia de davanter. Vale? Hem vist que estem jugant amb fals 9 o amb davanters molt mòbils o reconvertits com Oyarzabal. Potser buscar aquest també davanter més posicional, que et fixes més a centrals, que t'obris més les bandes. Bueno, per gustos els colors, diuen, evidentment tothom es pensa que és entrenador, però bueno, Luis Enrique porta una feina important darrere en visualització de partits, en, ostres, jo vull jugar d'aquesta manera, quins jugadors em poden aportar això? Llavors, la imatge ha estat bona, ha estat positiva, jo crec que hi ha un fil conductor per tirar endavant.
I ara sí, Carles, et vull obrir ara el meló, va, que tenies ganes abans. Fora de joc.
Sí, home.
Què va passar amb aquí, fora de joc?
Res, el moment del passe, el d'allò, l'Mbappé arranca en fora de joc, llavors la pot tocar l'Eric García o no la pot tocar, no, ja no, perquè la jugada d'abans ja està en fora de joc. Llavors la toca l'Eric García, llavors diuen que com que ve d'un contrari, gol.
Clar, aquí és on està el dilema,
aquí,
no? Bueno, la intenció, no?
d'Eric García. És que si el VAR ja el veu, el moment que paren la imatge que li fan el passe a l'Mbappé, si paren la imatge en aquest moment, veuran que l'Mbappé ja està fora de joc, i llavors al cap d'un segon, o dos, el que passi en aquest tros de pilota, la toca a l'Eric García. Bueno, però ja abans hi ha la jugada de fora de joc, que és fora de joc, claríssim.
Sí, es veu que la normativa ha canviat, he estat documentant una
mica... Sí, bueno, si la toca un contrari, sí, però si la posició del davanter és bona, però si abans ja estàs en fora de joc, ja encara que la toqui un altre, ja estàs en fora de joc.
Sí, però el que els àrbitres, suposo, a la sala VAR, el que veuen és que Mbappé, o el criteri que ells veuen, Mbappé no s'aprofita d'estar en fora de joc, sinó que diguéssim que ell intervé quan Eric contacta amb la pilota, llavors sí que s'anula, diguéssim, aquest fora de joc, que és una norma que dius, ostres, que fastidia molt, sobretot el defensor d'Espanya, perquè a més en mil·lèsimes de segon ha de dir, ostres, què faig, la deixo perquè està en fora de joc, estic mal perfilat, no sé què tinc darrere, o intento interceptar per si les mosques. Em sembla que Deschamps tampoc coneixia la normativa i estava també
també estava sorprès.
Sí, estava sorprès.
De fet, el propi Eric García es veu que va quedar sorprès perquè, bueno, això és el que hem pogut llegir en alguns mitjans, que els propis àrbitres li van comentar que l'hauria d'haver deixat, s'hauria d'haver quedat quiet.
Sí, per això,
no?
El que comentava, sí. És sorprenent, és sorprenent. És veritat que les federacions sempre van canviant o modifiquen les normatives cada any i la gran majoria no fem una actualització d'elles, però clar, aquesta norma, dius, quin sentit té? És complicat. Però, bueno, era una de les anades i venides, anades i tornades que comentava abans, que van identificar espai a l'esquena d'Espanya i que amb jugadors ràpids com el Kylian Mbappé, doncs ens van fer mal.
Per tu, Quim, robo, com deia el Carles, o no?
Home, anys enrere hagués estat un robo, però la normativa diu que, i a la postre, pues, que a França, pues, que és gol vàlid. Llavors, és just o no? Aquí pues, podem obrir un
debat.
Ventall.
Sí, un debat.
Per Carles és robo, no? Entenc.
I llavors hi ha un penal també del defensa francès que treu el colze amb un centro que tampoc és una posició
molt clara. L'únic que, clar, aquí i és el que vam comentar a la televisió, cada lliga domèstica té, diguéssim, el seu criteri i en competicions tan internacionals ha de ser una mà molt, molt, molt clara per pitar penal.
Aquí és on està el principal problema, no?
Clar,
potser s'haurien
d'unificar
criteris.
No hi ha una cohesió, no hi ha una cohesió entre les lligues domèstiques i les competicions nacionals. Sí. Però també dista molt la Champions a partits de Champions, en partits de lliga domèstica, també veus que l'arbitratge és diferent, llavors és complicat.
Si no unifiquen criteris estarem sempre amb aquest cuento.
Sí, però amb la salsa.
Exacte, la salsa, també del futbol, això.
Sí, això sí. Companys, què us sembla si tanquem ara el tema del Nations League? No sé si Carles vols afegir alguna cosa més sobre la Nations League,
no,
el partit d'ahir.
El partit d'ahir em va agradar molt, vaig disfrutar tota l'estona, sí, sí.
Sí,
el que diu el Quim, hi va haver un moment que llavors el anar i tornar a França va dominar una mica, però a partir de que vam fer aquest gol en fora de joc, llavors els últims 10 minuts van ser d'Espanya total en dues ocasions claríssimes,
Sí, al final, és veritat.
Les va treure el Lloris aquell amb dues bones parades. Però bueno, bon paper.
Bon paper. Comentàveu abans de tancar ja sí, el tema selecció, comentàveu que el tema de Qatar, tu deies, Carles, que es podrien fer un bon paper, el Quim deia que encara ens hem de classificar.
Sí.
Pregunto
bueno,
Quim...
sí, clar, ens hem de classificar.
Això, li pregunto al Quim directament, creus que hi ha opcions de classificar-se reals?
Sí, hi ha opcions, però no va a la vegada. Són dos partits complicats, una Grècia, que si no vaig errat, suposo que ja estarà ple a l'estadi de gom a gom, el seguidor grec apreta, i a més ells també tenen opcions reals també de classificar-se, i després a casa contra Suècia ja veiem que Suècia ens té la diguéssim, ens té controlats perquè ja són molts partits que no els podem guanyar i té jugadors perillosos, sobretot per sortir a la contra, que és el millor que Espanya no té tanta velocitat darrere. Llavors s'han de jugar els partits, evidentment. Em sembla que és a mitjans de novembre, encara queda una miqueta.
Encara queda.
Veurem l'estat de forma que arriben els jugadors i quins són els seleccionables, però s'han de jugar, Són 180 minuts que seran intensos.
S'han de jugar, Carles. Si es juguen i es guanyen, el paper d'Espanya a Qatar, com el veus?
Ostres, ha de fer una mica de pito.
I tant.
Però...
home, completament.
Clar, llavors dependrà, hi ha el sorteig, dependrà dels caps de sèrie...
Però bueno, això són una miqueta... No excuses, però vull dir, si al final vols proclamar campió, has de guanyar els millors. Vull dir, parlo de la selecció, del joc de la selecció, del conjunt...
Jo
entenem
no,
que serà que el gruix de l'equip serà el mateix.
Més, sí, així, sí, jo, els lesionats que no ha tingut,
exacte.
Suposo que era el Pedri, suposo que era l'Ansu, suposo que era el Gerard Moreno, i algun altre que em deixo jo, que ara no em ve el cap... Però, a veure, no la veig campiona del món, Espanya, això no, Ara, que pot fer un bon paper, sí, i què és un bon paper? No sé, quarts és un bon paper?
Quarts és un bon paper. Bueno, ja, a l'Eurocopa hi havia gent que quarts signava ja un bon paper i al final es van plantar a la semifinal, vull dir que...
A les semifinals, vull dir que... Jo crec que sí, que el bon paper és aquí, Ara, no sé, pot passar de tot, el futbol de vegades... A més, com que serà l'hivern, es pararan les lligues i és l'hivern que ve, no aquest que ve ara, sinó l'altre.
Sí, el del 2022, sí.
Exacte, vull dir que...
Hi ha seleccions que estan en transició, hi ha d'altres que sí que acumulen molta gent veterana, que clar, que encara queda un any i escaig, llavors a veure com arriben aquests jugadors, eh? Parlo de Portugal, clar, per exemple, amb Cristiano Ronaldo i Pepe, parlo d'Itàlia amb Chiellini i Bonucci, que ja tenen una edat, són jugadors importants de la selecció que encara no estan fent aquesta transició, aquest canvi, no els estan buscant un substitut, i això es pot perjudicar, a veure com arriben. I jo crec que això Espanya sí que ho té guanyat, que ja a poc a poc doncs, ja van acumulant jugadors joves, que a priori els anys que venen doncs, han de ser protagonistes, ja porten molt minutatge, i jo crec que això pot ser important i un avantatge respecte als altres.
Hi ha una notícia que sortia fa un dia o una cosa així, la declaració de Neymar, que deia, en relació amb el que deies ara que hi ha seleccions que estan fent transicions, Neymar va dir que potser aquest Mundial de Qatar 2022 era el seu últim Mundial que jugava.
Avui ho he llegit jo també,
Sí, bueno, veurem. Sí que és veritat que els sud-americans són, jo crec, més patriòtics que no els europeus. Llavors, això pot comentar ara per la situació que estigui visquent, però jo crec que ho allargarà segur.
Segurament sí. Tanquem ja el tema seleccions, tanquem el tema de la Nations League, amb la victòria de França, que recordem que va guanyar Espanya, que va remuntar el partit. I parlem ara que aquest diumenge hi ha un partit important. Torna a la Lliga, hi ha un partit important per al Barça. Barça-València, diumenge a les 9. Com ho veieu?
Home,
però començo per tu, Carles.
Sí, bé, el Barça no pot ja regalar més punts, sobretot a casa.
A casa.
Hi haurà públic, vull dir que això és important. La gent, els dos partits que s'han fet aquí al Camp Nou, sembla que està amb l'equip, a pesar de tot el que ha passat, i el Koeman, i el Laporta, i si se'n va, si es queda, tot el rotllo patatero. I està amb l'equip. El València vindrà amb el bordalàs aquest que, bueno, alguna patadeta donaran, però ha de guanyar el Barça, no pot dir. Jo en principi el veig favorit
el Barça, bueno, per damunt del València, tal com està actualment el Barça.
Sí, home, el Barça és el Barça, home. El Barça ens faltaran coses, perquè falten coses, i a veure, hem d'agafar aquesta solidesa que dona entendre la selecció espanyola, a veure si l'agafa el Barça. Aquesta solidesa que tots ajuden a les línies una mica més juntes, una mica més de pressing.
Hi ha una diferència important, començant per la banqueta, no? Que a la selecció espanyola tenim a Luis Enrique i el Barça té a Koeman, que sembla ser que encara no acaba, sembla que sí, però no acaba mai de...
Sí, jo crec que torna una mica bojos als jugadors, canvia de sistema contínuament, a vegades fa uns canvis que li donen un missatge de defensiu a l'equip, i el Barça és tot el contrari. Si maximitzes el seu potencial ofensiu, jo crec que encara treus més rendiment, i defensen en pilota, o estan acostumats a defensar en pilota. És un partit trampa, jo crec, perquè com ha comentat el Carles, està a Bordalàs, que és un entrenador que està acostumat a treure molts punts amb equips petits, i li està dotant d'una solidesa defensiva aquest València. Crec que estaran molt replegats i tenen jugadors molt ràpids per sortir a la contra, que això el Barça pot patir. És veritat que venien amb Gaià, Soler i algun jugador més tocats, no sé si encara es deixen lesionats.
Encara queda una setmana per parlar d'alineacions, potser encara el Barça també té baixes.
Sí, però bueno, és veritat que el València venia amb moltes baixes, si recupera aquests jugadors és més perillós, perquè són jugadors amb un nivell qualitat igual, però serà un partit rocós, costarà, al Barça li costarà encetar la llauna. Si l'enceta d'hora i fa que el València s'estiri, crec que serà un partit més plàcid pel Barça, però si van passant els minuts i no té ocasions de gol o no marca, problemes perquè les vigilàncies defensives seran importants.
Marcar primer és important, perquè el marcador no crec que hi hagi molts gols. Ara potser queden 4-3, però ja d'entrada no crec que hi hagi molts gols. Al Barça li falta una mica de pólvora.
Jo recordo d'haver llegit una frase de Cruyff que deia: a mi m'és igual perdre, o sigui, m'és igual que em fiquin 8 gols si jo guanyo marcant 9, no?
Sí. Exacte, sí, bueno, és filosofia.
Sí, però crec que seria important que el Barça pogués enllaçar un parell de partits amb la porteria 0, No solament per la sensació del treball col·lectiu, sinó també, per exemple, per el Ter Stegen, que des que ha vingut de la lesió, no acaba.
Ha baixat una mica el nivell el Ter Stegen, però esclar, si repassem els gols, de vegades són fusellades de davant, vull dir que també...
Sí, no, però seria important, no solament per la línia defensiva.
Mentalment és molt important. molt important quedar a la porteria zero, perquè, bueno, agafes mentalitat de que les coses van més bé, que s'ha defensat més bé, que tot l'equip ha estat més junt, tot això, clar, això és important. I un porter necessita sentir-se una mica arropat per tot l'equip, perquè si no, ara ell ha baixat una mica el pistonet, no és aquell Ter Stegen de...
Però com torna ara de la selecció, que ha jugat partits amb la selecció alemanya, si no m'equivoco, i veurem... Sí. Veurem ara com torna d'aquesta aturada de seleccions. Comentàveu, Carles, abans del tema de que el Camp Nou hi ha públic, o sigui, hi haurà públic i el públic sembla que està amb l'equip, però pregunto ara aquí, amb l'equip sí, però amb Koeman també? Ho dic perquè en relació amb el que dèiem abans, que em sembla que ho has dit tu, Quim, el tema de que si continua Koeman o no després de... Bueno, tot el tema, no? Tot el jaleo. Quan sembla que ha estat el Carles?
Sí,
tema perquè es parlava de que abans de l'aturada de les eleccions, potser el futur de Koeman...
Sí, hi havia un ventall que sonava potser el Bob Martínez... Sí, sonava algun altre entrenador. A veure, el soci i el públic, evidentment, el primer responsable abans d'endinsar-se en el nivell individual dels jugadors és l'entrenador, perquè al cap i la fi és el que l'entrenador pues, posa al Piqué, posa a Sergi Roberto, i llavors tot acaba enfocat amb l'entrenador. És veritat que pot ser que hi hagi durant, depenent de com hagi el partit o durant algun canvi, alguna esbroncada cap al Koeman, segur que hi haurà. Amb l'equip estaran, perquè el que volen és enllaçar victòries, perquè si no, a poc a poc t'allunyes de la zona Champions, que a més és el que dona diners i viabilitat econòmica. Llavors, jo no descarto que contra el Koeman hi hagi alguna pitada o alguna protesta o alguna pancarta. Vale? Però bueno, crec que des de primeres, des de que comenci el partit, aniran a una animant a l'equip. Després, en funció de com vagi el partit i el resultat, podrà passar una cosa o una altra.
I veieu el futur, Carles, de Koeman al Barça?
Ara,
o...
ara l'ha ratificat el president... perquè bueno, ara no vindrà ningú, ara més d'octubre no, ningú agafa cap equip.
Llavors es menja, diem a la frase típica de que Koeman es menja els torrons a Can Barça.
Home, si perden el València 0-3, ve el Madrid i ens en fot 3 més, potser sí que al final
ja, a la porta es queda sense arguments ja no va...
però bueno, llavors falta trobar algú perquè vulgui venir. Qui agafes? Un que només vulgui venir a fer els 6 mesos que li quedaran de temporada, o apostes per un projecte més llarg i el que fitxes ja el fitxes per un parell d'anys?
Jo ara mateix, ara en els últims anys hi ha entrenadors a la base del Barça que treballen molt bé i han aconseguit.
Sí, el teníem, però si el teníem el vam fotre fora.
Sí, no, però no solament el Pimienta, sinó per exemple per l'Artiga o el Sergi Milà, també són molt bons docents futbolístics, molt bons entrenadors, no? I en un moment d'econòmic fotut, pues mira, se li paga la indemnització al Koeman, ho pactes, t'ho pagarem cada mes tal, pues apostes per algun de la casa, que econòmicament no et demana res, sinó que voldrà aprofitar l'oportunitat. Jo penso que hauríem de mirar la base, tant que, per exemple, el Joan Laporta pues, va mirar altres seccions o es fa fotos amb el Barça B o amb les noies, mira la base, vés a mirar partits de la base, mira els entrenadors de la base, coneix els entrenadors de la base. Jo crec que pot ser una solució important perquè, repeteixo, però... han passat molt bons entrenadors i encara hi ha molt bons entrenadors o gent dintre l'organigrama de la base que són molt, molt aptes.
Ara, de passar de la base al primer equip, només ha passat el Guardiola o Luis Enrique, però que estaven en el B. Agafar un entrenador juvenil i posar-lo al primer equip, ui...
Bueno, jo però penso que la majoria dels jugadors que estan al Barça al primer equip, com ara sí que hi ha gent de la Pedrera, han passat
tots
per ells,
tots portats pel García Pimienta.
Han passat
tots
per ells. Bueno, i pels que he dit abans, el Sergi Milà
sí,
també.
Sí, però bueno, aquests estan a cadet i juvenil, i és molt... Vaja, no ha fet ningú la història del món mundial. No recordo res, jo.
Bueno, però tindrien que donar oportunitats. Tindrien que donar oportunitats, sí, perquè però... no pot ser que l'exjugador professional ràpidament tingui les banquetes al seu abast perquè no és així. Això no ha de ser així. Hi ha gent molt formada, també.
Comentaves, Carles, que no han arribat a assolir res, no, aquests entrenadors, però sí que té raó el Quim quan deia que jugadors que ara estan al primer equip i porten molts anys, com podrien ser... Bueno, Sergio Busquets, però Sergio Busquets precisament no, però com altres jugadors que ara sí que estan, han passat per la...
Sí. Per les mans del García Pimienta, perquè estava en el juvenil i llavors van anar al Barça B. Poder sí que darrere hi havia aquests altres dos també, però aquests estan en un escaló inferior. Però vull dir, l'Anso, el Gavi, el que va marxar, que no va voler estar amb nosaltres,
l'Ilaix Moriba,
tots aquests, el Mingueza, tots aquests els portava en el B el García Pimienta, que era un gran recanvi.
Però abans d'arribar al B, que crec que és la línia per on va
el
Quim,
el juvenil també el portava el García Pimienta fa dos anys o tres.
Però, per exemple, l'Ansu Fati ve des de, no sé ni què categoria, però des de molt a baix. Sí, sí.
I home, per aquesta teoria també pots posar el que està entrenant en l'infantil B, en el primer equip, esclar.
Llavors, el Barça només... el del B com a molt, no?
L'entrenador també s'ha de formar. Jo veig prematur posar-hi l'entrenador del juvenil en el primer equip.
No, ara no està, eh? Jo el del juvenil actual no, però sí que, per exemple, el Fran Artiga, que va tenir que emigrar perquè no el renovaven aquesta junta nova, o per exemple Sergi Milà, que ara és coordinador de Futbol 11, són molt bons perfils. N'hi ha més, evidentment, però ostres, porten molts anys picant pedra, més de 20 anys a la base del Barça.
I ara per acabar ja ràpidament, a tots dos, començo per tu, Quim, aspectes a claus que hauria de tenir el Barça, ja no només per aquest diumenge, sinó ja del que queda de temporada, aspectes claus a corregir sí o sí de manera urgent.
Sobretot una estabilitat ja de directiva, un missatge en comú juntament amb la premsa, que diguin aquesta és la situació, hem de tirar tots endavant, i a partir d'aquí, si aquesta estabilitat es traspassa als jugadors, els jugadors estan més tranquils, no estaran amb tanta angoixa, amb tanta ansietat, i els resultats acabaran, perquè hi ha matèria prima.
I per tu, Carles?
Sí, estic d'acord amb el Quim. Estabilitat del club, això és el principal, i que tots ara, que sembla que s'han posat una mica d'acord, s'han acostat les postures, cumen la porta, després d'una xerrada que és el que van tenir, segons el Juste, que va dir-ho, aquí és el quid de la qüestió. El que passa és que com que hi ha hagut tantes dubtes i ara sí que estàs cessat i ara no ho estàs i ara són batejides, clar, això també produeix intranquil·litat al planter, que això és veritat, clar, i un vestuari se'n dona compte si l'entrenador està recolzat per la directiva o no està recolzat, perquè si no està recolzat, alguns jugadors, alguns, no tots, alguns, diuen, bueno, què em diu aquest si el fotran fora d'aquí tres dies, vull dir, esclar, això és importantíssim, i s'ha d'activar el carro endavant. Estem en un moment de transició que costarà una mica, i això és el que ha de tenir la gent, una mica de paciència, i bueno, a veure, tirar aquesta temporada, i si l'any que ve pot tenir un altre entrenador més qualificat teòricament, doncs endavant.
L'any que ve o el gener ja?
Doncs dependrà dels resultats.
Però per tu, què seria millor, el gener o...?
Jo tot l'any al Koeman.
Tot l'any al Koeman, fins a juny, sí, entenc.
El Koeman l'any passat va fer 17 partits que no va perdre i es van posar tiro de lliga. I llavors el dia de la Granada, a veure, l'entrenador té importància, però els que juguen són els jugadors.
Clar.
I els jugadors aquell dia es van guinyar. Allà al mig és igual, deixa d'estar el canvi tàctic i les punyetes, són els jugadors els canvis.
Carles, per no acatar allà, però se'ns acaba temps, i per això, per aquest tema, tindria molt... moltes hores més per debatre. Carles, Quim, moltíssimes gràcies per haver estat en aquest dilluns i ens tornem a veure d'aquí uns dilluns.
Moltes gràcies, bona tarda.
Moltes gràcies, bona tarda a tots.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
El sistema d'Arsenviu és una xarxa formada per agents, tant públics com privats, com entitats de la ciutat. Part dels seus projectes el dediquen a treballar a les arts en viu, per fomentar espais de formació, de creació, de pràctica cultural.
Premiats ho som tots, no? Tots els que creiem amb el que estem fent, amb utilitzar productes de proximitat, amb la feina dels pagesos, dels productors, que són els importants en aquests casos, no? I el que fem nosaltres és portar a taula la seva feina. No?
Tant per tradició com per la proximitat i la facilitat de producte,
l'hem gastat sempre, no? Sempre hem fet servir producte de proximitat.
Nada de esto sería posible si no fuera por la calidad del producto con el que trabajamos, tanto del parc agrari como el Pota Blava.
El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
Tens un comerç al Prat?
Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
93 478 5360
93 478 5360
Al Prat tot resulta ben pagat.
Roots Blue Radio, el millor programa de blues. Tots els divendres a 2:15 de la nit, pel 91.6 de la FM i també per elpratradio.com. Si t'agrada la bona música, no t'ho pots perdre.
Loco, tu ets perfecta?
No ho sé.
I tu?
Pues clar que sí.
I tu, que ets perfecta?
Però n'hi ha algú perfecte?
No ho sé.
Clar que no.
No?
No, no hi ha ningú perfecte.
Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.
Metal Gods, cada dissabte de 4 a 6 de la tarda, el programa que repassa la història del hard rock i heavy metal amb l'Ivan Rabaneda, al Prat Ràdio.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són les 5.
Serveis informatius, al Prat Ràdio.
Bona tarda, us parla Víctor Asensio. El vicepresident del govern, Jordi Puigneró, ha reobert per enèsima vegada el debat de l'ampliació de l'aeroport amb una proposta que s'ha conegut a través de La Vanguardia aquest dissabte. Es tractaria d'allargar la tercera pista per la banda de la Ricarda, però sense afectar-ne la llacuna, i alhora fer el mateix per l'altre costat, el que dona el Remolar, ja el terme municipal de Viladecans. D'aquesta manera, Puigneró vol reprendre les converses amb l'executiu espanyol per dur a terme l'ampliació de l'aeroport després que les negociacions es trenquessin davant la negativa a acceptar el pla d'Aena per part de la ciutadania i bona part de les institucions del territori. Davant aquest nou reflotament d'un tema que semblava tancat temporalment, l'alcalde del Prat, Lluís Mijolera, ha assegurat a Cafè d'Idees, a la 2, que el territori no pot suportar més pressions d'infraestructures i acusa Junts per Catalunya i el PSC de seguir traçant plans que no es poden dur a terme.
Jo el que li demanaria és, de nou, que convoqui aquesta taula institucional, i el que demanaria és que treballi per la protecció del Delta, com és la seva obligació del seu govern, davant de la manca d'un pla especial de protecció que portem dècades esperant.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, s'ha desdit